Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Iniciem la segona hora del Penedès en xarxa d'aquest divendres amb la 42a edició del Festival de Música Pau Casals del Vendrell, que ens presentarà la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, anem a parlar d'aquest 42è Festival Internacional de Música Pau Casals, i per això aquí tenim, doncs, a l'Oriol. Com estàs?
Bon dia, Lourdes. Molt bé, la veritat. Mira, engrescat ja i una altra vegada presentant més programació cultural i en aquest cas del festival.
Tot i que encara queden un parell ben bé de mesos o mes i mig, què ha estat pel tema de les eleccions, que s'hagi presentat tan aviat o jo ja no recordo que es presentés tan aviat?
La veritat és que sí, el tema del període electoral ha fet que s'avanci una mica la presentació d'enguany, però bueno, també ja ens ha anat bé perquè així tenim més temps per anar difonent i per anar venent entrades del festival i anar-la parlant. Però sí, bàsicament ha sigut per això.
Déu-n'hi-do. Bueno, ja estem acostumats, no?, que en període electoral, de fet, el vostre festival ja té un bagatge de 42 anys, per tant, no era il·legal, no?, aquesta presentació, d'alguna manera.
Correcte. No, sí, a veure, portem 42 anys. Normalment nosaltres anàvem amb l'any, que era, en aquest cas hauria de ser aquest any la 43a, però evidentment ja haver-hi un any que es va haver de suspendre i no es va fer edició, que va ser la del 2020, per tant, anem amb aquests 42 anys. I 42 festivals, que déu-n'hi-do, i que de seguida estan dits, de vegades no ens n'adonem, però de vegades de seguida estan dits. I aquest any, a més, un festival que amb una temàtica, amb un eix que enllaça tot el festival, que és el 50è aniversari de la mort de Pau Casals, enguany, el 22 d'octubre d'enguany farà 50 anys que va morir Pau Casals, i bueno, evidentment nosaltres li volíem dedicar aquest festival a aquesta efemèride.
Uh-huh. Del 7 al 22 de juliol, una programació, doncs, que ara és el teu torn, que ens expliquis una mica com s'ha concebut i en què us heu basat.
Doncs aquest any ha sigut degut a aquest aniversari, aquesta efemèride que dèiem del 50è aniversari de la mort de Pau Casals, hem treballat i hem tingut la possibilitat d'incrementar el pressupost, hem incrementat dels 140.000 euros a 170.000 euros que tenim enguany, dels 140 de l'empresa de 170 enguany, i això ens ha donat la possibilitat de fer altres propostes i portar altres activitats, em refereixo, i portar propostes més interessants per a aquest festival, per a aquesta celebració. Val? I enguany, doncs, bueno, hem treballat aquesta motivació extra, doncs, en portar figures de l'alçada de Pinxa Zuckerman, que és un dels que vindrà al concert inaugural, que és un gran violinista, com un dels grans cel·listes, que és Miklós Perenni, i fer d'altres propostes, a banda dels concerts, fer d'altres propostes que no són purament concerts, o són concerts localitzats o d'un altre tipus de significació en d'altres llocs. Si vols, vaig explicant ja mica en mica els grans trets del festival, que és el que a fi de comptes explico, eh? Jo ja saps que
sí,
moltes
sí,
vegades...
Sí, avanti.
M'has tirat. Doncs mira, això, aquest any, figures rellevants, tenim quatre figures rellevants. Una era aquest que estava comentant, el violinista Pinchas Zuckerman, que ve al concert inaugural. Enguany el fem un divendres, sempre el fem dissabte, aquest any el divendres, perquè ens farà una doble sessió. I el divendres actuarà amb trio i el dissabte actuarà amb quintet. És un gran violinista, un dels millors violinistes del panorama mundial, i jo crec que serà un plaer venir-lo a sentir. L'altra figura rellevant és en Richard Good, que és un pianista que ja va venir el 2017 I Richard Good va ser un pianista que va estar, és un pianista americà i que va estar molt lligat al Festival Marlboro, al qual Pau Casals va participar moltes vegades durant molts anys. I en un d'aquests anys va coincidir amb Pau Casals i va, ell com a pianista va poder acompanyar. Per tant, era una de les figures rellevants que realment va conèixer i va poder estar molt a prop de Pau Casals. Tenim l'altra figura rellevant, evidentment sempre el Festival Pau Casals intenta portar violoncel·listes més rellevants a nivell mundial, i en aquest any portem el Miklós Perenyi, que vindrà ell acompanyat de piano. Miklós Perenyi va ser el darrer deixeble de Pau Casals. Que, i aquest concert, que a més serà el que clourà el festival, es diu així, el darrer deixeble de Casals.
Uau.
Va ser un dels cel·listes que, bueno, un dels que més va tirar, més va incrementar la seva manera de tocar el violoncel, etcètera, gràcies a Pau Casals, i que no fa gaire es va celebrar al Palau de la Música. Ell va ser qui va tocar el cant dels ocells amb el violoncel de Pau Casals en una de les diades de Pau Casals. És un, jo crec que un dels violoncel·listes més rellevants del món Pau Casals, per dir-ho d'una manera. I, evidentment, les altres dues figures que tenim rellevants és en Bernard Frocol, que vindrà a fer el concert d'orgue. La relació amb Bernard Frocol és molt divertida perquè és la tercera vegada que el convidem i serà la primera vegada, si tot va bé, que podrà assistir al festival. Sí, la primera vegada que el vam convidar era el 2020, que es va anul·lar al festival. La segona vegada que la vam convidar va ser el 2022 i no va poder venir per culpa del Covid.
Ostres.
Sí, i aquesta vegada jo crec que sí que esperem que pugui venir.
Tocarem fusta, no?
Sí, sempre, sempre, sempre.
Ja, la tercera va l'avançada.
Ell té unes ganes i nosaltres també. Sí, té ganes i nosaltres també.
Déu-n'hi-do.
I la darrera proposta potent de figures rellevants és un concert que farem el divendres 22 de juliol, que és el Carnaval dels Animals. És una peça molt divertida, que fins i tot s'han fet concerts familiars amb aquesta peça, és a dir, per això dic que és una peça per a tots els públics, i que en aquest cas tindrà com a intèrprets l'Albert Guinovart i l'Eric Lassage, que són... L'Albert Guinovart és un famós pianista i compositor aquí a Catalunya, uh-huh. I l'Eric Lassage és un pianista que ja ha vingut altres vegades aquí al festival, i vindrà acompanyat d'una sèrie d'altres instruments, clarinet, flauta, violins i violoncel, i percussió, evidentment, i farem aquest Carnaval dels Animals de Sant Saints, que és una peça molt, molt divertida. Però, a més, l'Albert Guinovart, a partir d'aquest Carnaval dels Animals, de Sant Saints, ell, inspirant-se en aquesta obra, ha fet una obra que es diu Le Cortège des Animaux, i serà una estrena mundial al festival. És la primera vegada que s'interpretarà per tot el món aquesta peça.
Wow.
I jo crec que pot ser molt... Sí, pot ser molt, molt, molt interessant. Jo crec que sí, pot ser molt interessant. Aquests són, diríem, les figures més rellevants, però tindrem uns quants concerts de aquella proposta que ja portem un parell d'anys fent, que és aquest any en diem l'orquestra del festival, que és una sèrie de músics que s'organitzen durant el festival i treballen durant el festival els diferents concerts que faran. És com una espècie d'aquesta idea, d'aquest ambient que es vivia a Marlboro, aquesta ciutat de Vermont, als Estats Units, on Pau Casals anava cada vegada i feia classes magistrals, etcètera, etcètera. Tindrem quatre sèniors, quatre artistes rellevants, entre els quals hi ha el Jonathan Brown, que és del Quartet Casals, i la seva dona Erika Weiss, que és una gran cel·lista també, que conjuntament amb músics de diferents parts del món, d'aquí també, però de diferents parts del món, es reuniran durant una setmana i treballaran aquests diferents programes que proposarem al Festival Pau Casals en l'Auditori. Però a més a més d'aquests concerts que fan l'Auditori, n'hi ha previst un, com vam fer l'any passat, a la Plaça Nova, a l'aire lliure, per tothom, perquè el festival surti de les parets de l'Auditori, surti de Sant Salvador i o de l'Església, que són llocs més tancats, i que vagi a fora, que vagi a trobar els vandellencs per ensenyar-los i perquè visquin i vegin què és el Festival Pau Casals, que n'hi ha molts que no ho fan, i doncs és una manera de que la gent doncs vegi el que s'està fent durant el Festival Pau Casals. I a més hi haurà d'altres concerts que farem, però aquests ja seran una mica de perquè l'espai és més reduït, uns altres concerts que farem al Museu Pau Casals per aquesta celebració del 50è aniversari. Hi ha un parell de concerts que farem allí. I com a gran novetat d'enguany, a banda del concert d'Orga, que esperem que es pugui fer i que vingui, el mateix Bernat Focol farà una masterclass. O sigui, després del concert farà una masterclass. És a dir, que ja no només el festival intenta fer concerts, no només intenta fer activitats musicals dintre de l'auditori, sinó que surt de l'auditori i, a més, el que fa és intentar fer altres propostes que no només siguin concerts, no? Com aquesta masterclass, que jo crec que és molt interessant, la masterclass d'Orga a l'Església, que pot ser molt interessant.
Clar, perquè doncs, aquesta...
Bàsicament, aquests són els...
Perdona, Oriol.
Aquesta
masterclass està adreçada només a alumnes, a persones que són músics, o podria anar a qualsevol?
Aquesta masterclass... No, aquesta masterclass... A veure, evidentment, això passa moltes vegades amb les masterclass. Hi ha d'haver uns mínims, i això, per aquests mínims hi ha un triatge. Llavors, nosaltres el que ens ha ajudat molt, i ens està ajudant molt, és en Juan de la Rubia, que és un organista d'aquí molt bo, sobretot és un organista basat en Bach d'una manera extrema, és molt, 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 molt interessant aquest xicot. I ell és qui ha fet una mica de filtratge d'aquests alumnes, de la gent que s'ha volgut proposar, perquè sí que és veritat que quan venen figures rellevants, com en aquest cas Bernat Focol, que les masterclass són d'un temps limitat i s'han d'intentar aprofitar al màxim aquesta visita que tenim d'aquest artista. Llavors hi ha d'haver-hi uns mínims, per dir-ne manera.
Clar.
Vale? I aquest any, al ser la primera, han volgut fer-ho d'aquesta manera. El que està clar és que les masterclass després les obrirem més endavant, les obrirem a tot el món i tots els artistes que vulguin venir. Igualment, per un tema de capacitats, hi haurà un triatge. Però si veiem que això al final segueix sent una de les activitats que més rellevància té, doncs evidentment uns ho plantejarem d'una altra manera. De moment és un comencem a treballar per aquí, a veure com ens va sortint, a veure com ens va funcionant, i a partir d'aquí mirarem a veure què.
Oriol, fer aquesta programació tan intensa amb tanta gent reconeguda, amb un bagatge impressionant, quant de temps us porta? Perquè això no es fa en dos dies, ni en tres, ni molt més. I també m'imagino, perdona, també m'imagino que el fet d'intentar no repetir.
Sí, 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 sí. El que està clar és això, sempre intentar aportar el màxim d'artistes. El que sí que és veritat, que des de que nosaltres plantegem el festival com un festival dedicat a Pau Casals, però hi ha la figura i la filosofia que plantegem cada any, o el tema que plantegem cada any, no és fàcil, perquè moltes vegades aquests concerts no existeixen a nivell estàndard. Em refereixo, hi ha molts artistes d'aquests que tenen uns repertoris i que doncs van fent gires i sempre fan els mateixos repertoris. Nosaltres treballem el repertori més personalitzat, que encara és més complicat en aquest sentit. I llavors sí que hi ha alguns dels artistes que, per exemple, en aquest cas, han hagut de repetir sí o sí, perquè som els que teníem més a mà per dir s'ha de fer això, volem fer això. És a dir, plantegem l'obra i després plantegem els artistes, una mica.
Clar.
Alguns dels temes, alguns no, perquè ja ens encaixen, però en aquest cas sí. Llavors sí que és veritat que és més difícil. I et diré, quan acaba un festival comencem l'altre.
Déu-n'hi-do.
El festival acaba el juliol, evidentment ens donem a l'agost per descansar, i al setembre ja comencem a treballar.
Clar, tot això sense oblidar...
I anem justos.
I tot això sense oblidar que no només és l'únic festival que teniu, sinó que també teniu el temporada i teniu altres coses que no s'aturen.
Sí, bueno, en aquest cas, a veure, nosaltres el temporada és el producte que treballem durant tot l'any, i que aquest també porta la seva feina, evidentment, I nosaltres, quan acaba el Festival Internacional de Música Pau Casals, comencem el Festival Música a la Vila, el segon.
També.
Sí que, sí que descansem del Festival Pau Casals, però tenim un altre festival. Però, bueno, quan ja més o menys ho tens treballat, això sí que és veritat que al final, sobretot juliol i l'agost, la feina ja està feta, simplement és fer els concerts i ja està, que també et porten feina, però ja és un altre tipus de nivell, i llavors a partir d'aquí ja pots començar a treballar a nivell mental i a nivell estructural les següents temporades, en aquest cas el següent festival. Es pot fer. Però sí, sí, bueno, és la feina, és el que hi ha.
El festival que deies, que com si no recordo malament, és agost, quan el plantegeu presentar?
Doncs, si tot va bé, ha passat eleccions.
Tenim ganes, eh?
Clar,
ja, aquí... ja està, ja estem al... ja està, és a dir, ja demà és el dia de reflexió i el diumenge ja és la votació i sí, aquí s'acaba.
Clar, clar, nosaltres una programació, diríem, municipal, clar, en les presentacions necessitem de la figura política i fins que no estigui determinada la figura política que pot venir a acompanyar-nos a la presentació d'aquest Música a la Vila o de qualsevol presentació que fem, doncs, clar, hem d'estar a la web i esperant. Per això, en un principi, a veure, el Música a la Vila és a l'agost, presentar-lo mitjans de juny, suposo que serà la possibilitat. Bueno, jo crec que es podrà fer, jo crec.
A partir del 19 de juny, teòricament, s'han de conformar els nous ajuntaments i després anem a la temporada, perquè just la setmana passada va acabar l'última obra de teatre. Quina valoració en feu d'aquesta temporada que, com sempre, doncs, treballeu amb tota la il·lusió i que sempre veniu aquí a presentar-nos-ho?
Doncs la veritat és que en fem una molt bona lectura. Realment, les propostes de la temporada ens han funcionat. Hi ha hagut una molt bona acollida i una molt bona reacció del públic. I a nivell de les propostes jo crec que la gent ha sortit satisfeta. Aquest darrer, el de les bones intencions, una obra còmica que la gent s'ho ha passat molt bé i s'ho ha divertit molt bé. L'anterior que vam fer, que va venir en Perico Sant Beat, el Miralta i el Colina, va ser un concertàs d'un nivell i la gent va respondre, i fins i tot els músics ens deien que tenim un gran públic i tenim un públic que reacciona i que ve i que s'ho passa bé. Són els dos últims, per exemple, de venir la Mariona Escoda, que evidentment va fer un sold out i que va fer un concertàs, com d'altres propostes que hem anat fent, tant els de clàssica, etc, com l'homenatge que vam fer a Xavi Blanc, etc. Jo crec que ens ha funcionat molt bé i hi ha hagut molt bona resposta. Ja saps que, i com ho presentem, que nosaltres sempre ho fem amb tot el carinyo i amb totes les ganes de que això realment sigui una programació que arribi a tothom de la gent del Vendrell i que la pugui disfrutar, i de la comarca, evidentment. Sí. Però jo crec que ens n'estem sortint. Ja més endavant ja parlarem, però ja estem treballant, bueno, ja quasi bé tenim treballada la programació de setembre-desembre, i sempre amb aquestes ganes de que el màxim de gent pugui disfrutar-ho. Tenim, com sempre, la limitació pressupostària, la limitació també a nivell escènic dels nostres equipaments, però dintre de les possibilitats estem fent, jo crec, que el màxim que podem, i amb aquesta motivació que encara ara tenim.
Que us caracteritza. La motivació que us caracteritza, perquè la veritat és que li poseu ganes, eh?
Sí, 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 i per sort hi han propostes que ens poden, que van oferint i que van sortint i que nosaltres veiem que poden funcionar aquí a Vendrell, que les portem dintre les possibilitats nostres. Ja dic jo, per desgràcia, estem limitats, com d'altres espais, però nosaltres estem més limitats que d'altres espais i segons quines coses no les podem fer. Però el que sí que ens permeten els espais ho portem i que creiem que això pot ser interessant per la gent. I ser això, doncs intentar donar el màxim de diversitat de les propostes perquè, com Vendrell, que és molt divers, doncs pugui gaudir de la programació cultural que s'ofereix aquí al Vendrell.
Oriol, parlàvem una mica de tot plegat, però abans has fet una menció que per aquest Festival Internacional de Música Pau Casals heu aconseguit aquest increment de pressupost. Això es podria portar també cap a la temporada? O parlem d'històries diferents?
No, són coses diferents. És a dir, aquest any el festival, amb aquesta... a més, ja, aquí treballem també conjuntament amb la Fundació i en aquest cas hi ha tota una sèrie d'actes durant l'any amb aquesta celebració del 50 aniversari. I, evidentment, aquí hi havia d'haver-hi una aposta interessant de cara al, des de l'Ajuntament de cara a poder donar una programació al màxim de... d'estar a l'alçada de la circumstància, en aquest cas, de la celebració. Uh-huh. En el cas de la temporada, nosaltres ho intentem, però evidentment és va per una altra història, és a dir, aquí s'ha de parlar de pressupostos anuals i és una altra diferència, això és una cosa puntual. Mirarem que, per exemple, en el cas del festival, aquesta aportació extra d'aquest any almenys se'n pugui consolidar una part o així, perquè, clar, nosaltres també el que ens agrada, al igual que la temporada, ens agrada és anar avançant i, malauradament, per poder avançar i per poder donar propostes més interessants i moltes vegades més potents, necessites diners.
Clar.
I això és el que nosaltres estem intentant. Evidentment, nosaltres ho proposem i, a partir d'aquí, la part pressupostària doncs, ha de determinar si és possible o no és possible.
Els hi demanarem als Reis, no? Els hi demanarem als Reis. Ai, vull dir, el 19 de juny als nous sí, governataris.
Exacte. ho provarem, però el que podem demanar de cara al 19 de juny és del 2024, perquè el 2023
ja
el pressupost ja està ràpid beneït.
Ja està tancat.
Però bueno, de cara, el que sí que és la gent que acabi sent en el que estigui en el govern, doncs, bueno, els explicarem la programació, com funciona i com funciona, a veure si l'any que ve podem incrementar aquest pressupost. Que esperem, Oriol, que sí, però bueno.
Oriol Toldrà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, aquí al Penedès en Xarxa, amb la presentació d'aquest 42 Festival de Música Pau Casals, i que vagi molt i molt rebé, i esperem, doncs, que aneu fent presentacions per portar-vos novament aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies, és un plaer sempre estar convidats per vosaltres a poder explicar la feina que fem. Agraïdíssim, com sempre.
Una abraçada.
Igualment, Lourdes.
És aquella cosa petita i boja que anomenem amor. Són els Queen.
Són 2:15. Penedès en Xarxa. Les notícies. És el moment d'acostar-nos novament a aquest repàs a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Calafella aconsegueix fer créixer Posidònia en aquaris en una prova pilot, amb autorització de la Generalitat, ja que malgrat que eren restes arrencades per la marea, ni encara així poden recollir-se, tractant-se d'una espècie protegida. Amb aquestes restes anava a intentar-se un projecte per a repoblar la zona en Posidònia. En total, es van plantar 96 esqueixos recollits en les platges de Calafell i de Sant Salvador. Els esqueixos es van introduir en uns aquaris, en el CREAC, per a intentar que relessin i poguessin recuperar-se. A més, també es van extreure llavors per intentar que germinessin. La Posidònia recuperada es va plantar sobre una base especial que han provat en el CREAC per a facilitar el creixement de les arrels i que rebin més nutrients. És una base de la qual no han revelat la composició a l'espera de divulgar-la en una publicació científica. També us volem explicar que la cinquena edició del Festival Cota arribarà dissabte a Mediona amb vi, menjar i gaudi d'altura. Dissabte, doncs, entre 12 del migdia i 9 de la nit, es celebrarà el que és la cinquena edició del Cota, el Festival de Vins d'Altura que celebra la masia La Torreta de Mediona. Enguany hi participaran 18 cellers, els quals elaboren els seus vins en una cota a partir de 500 metres sobre el mar. A part de tastar els vins exposats, s'organitzaran també altres activitats com sessions de tast dirigides. També hi haurà food trucks i música en directe amb les actuacions de Xema Riera Duo Jazz a la 1 del migdia i el quartet Biel Harper a 3:45 de la tarda i també a 6:45 de la tarda. Per accedir al festival s'haurà d'adquirir el Bonoví a un preu de 21 euros a través de la web del Cota. Aquest tiquet dona accés al festival, als concerts, als tastos, inclou la copa i també 18 microtastos per poder degustar un vi de cada celler i així descobrir-los tots. També us expliquem que es farà un acte de record avui i d'homenatge a l'escultor Àngel Camino. Serà, doncs, aquesta tarda, a les 7, al claustre de Sant Francesc, quan es farà aquest acte de record i homenatge a l'escultor Àngel Camino dins el que és el cicle Paraules als claustres. Tot just fa un any que es va inaugurar l'exposició La Paraula, la matèria, el somni, escultures d'Àngel Camino, al mateix claustre de Sant Francesc, en el cicle Paraules als claustres. S'acollirà, doncs, aquest acte marcadament literari en record a l'escultor, que va morir sobtadament el juliol de l'any passat. Lectures per a l'Àngel pretén ser una cita oberta a totes les persones que vulguin llegir en veu alta textos dedicats a l'Àngel Camino i que pensen que a l'Àngel li hagués agradat escoltar. L'artista era, a banda d'un gran escultor i gravador, un gran lector, i tota la seva obra escultòrica i gràfica està travessada per la paraula escrita. I acabarem recordant que aquest diumenge a les 11 del matí s'ha programat la visita guiada Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La proposta permetrà resseguir les traces de la ciutat que va esdevenir la capital del sud del comtat de Barcelona durant els segles X i XI. L'activitat apropa el visitant a conèixer com era la vida a Olèrdola fa mil anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins a la proclamació de Mir Geribert com a príncep d'Olèrdola. La visita és gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada al recinte. És imprescindible fer la reserva prèvia trucant als telèfons 93 8 90 14 20 o 675 782 936. També es pot fer a través del correu electrònic mac.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Al món del treball abordem els drets laborals i tots els canvis legislatius que es van produint de la mà de l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Miquel, comencem amb una bona notícia. Bé, tot depèn com tu miris, no? El got pot ser mig ple o mig buit. Parlem de l'acord al qual finalment van arribar patronal i sindicats per a pujar salaris. Per uns estarà bé, per altres s'ha quedat curt.
Sí, molt bé. Bueno, és un acord que ja quan vaig patrocinar aquell dia, que ja quan vam parlar d'aquest tema, ja vaig dir que segurament es tanqués amb un 4. Els sindicats, recordo que em volien un 8, i al final s'ha quedat amb un 4 durant l'any 2023, i per declarar l'any 24... bueno, ha pujat un 4 el 2023 i 24 i possiblement es mantingui també un 1% més de cara al 25, no? Aleshores, aquest 1% se'l mantenen de marge per intentar poder-ho renegociar en cas de que continuï havent un increment fort dels preus del consum, però de moment s'ha pactat amb aquests percentatges, no? És una bona mesura de part dels treballadors. A les empreses, evidentment, no li farà molta gràcia. També has de ser coherent en el sentit de que, independentment d'aquestes pujades, molts convenis ja s'han anat actualitzant aquest any, i ens estem trobant que molts convenis ja estan aplicant taules, val, abans d'arribar a aquest acord, d'increments salarials.
Per sobre o per sota?
No, per
del
sobre.
4.
Per sobre.
Clar, és que dius, és un bon acord pels treballadors, però recordo que la inflació l'hem tingut al 10%.
Sí.
De 4 a 10,
sí, però és molt
van 6 punts.
Sí, però és molt curiós, perquè la inflació també del 10, que m'ha arribat a vegades, també del 8, val? Els increments que inclús que ha fet la Seguretat Social per les revaloritzacions de pensions ha sigut d'un 8, però clar, tinc que recordar que moltes d'aquestes revaloritzacions no s'han vist realment ben materialitzades, perquè les han aplicat la deducció d'IRPF a molts pensionistes, i llavors es trobem que molts, independentment de que les hagin pujat, per l'altre costat li han tret, no? Aleshores, el tema de les revaloritzacions de pensions hem d'anar amb cuidado, perquè t'ho donen, però també t'ho treuen. I per tant, jo m'he trobat en molts casos que hi ha gent que guanyava menys, que guanya menys ara amb la revalorització que abans sense la revalorització.
És que encara que pugin aquest 4, tots hem perdut poder adquisitiu.
Molt, molt, molt. I això, bueno, doncs a les empresaris, clar, sembla que és insignificatiu, però clar, una pujada que representi que són 20 euros, doncs potser aquests 20 euros calcula que un 40% són de gastos per la Seguretat Social, això multipliques per tots els treballadors que tinguis, al final aquesta pujada per l'empresa és un cost important.
Fa mal, sí, ho entenc.
I pels treballadors, evidentment, hi ha convenis col·lectius que tenen uns bons sous, però què passa? Que molts sous d'aquests que tenen, doncs clar, te venen, és el que dic, no? L'IRPF és el que mata molt, no? A molts treballadors, i m'ha trobat molts treballadors que tenen salaris a un millor de 24 cap amunt, de 24.000 euros, 25.000 euros, i realment, amb net, no li arriba els 2.000 euros. Ens quedem molt per sota, aleshores, clar, aquí un tema també de retallada de l'IRPF, que fa molt de mal, fa molt de mal. I ara que també estem al despatx amb campanya de rentes...
Ah, sí? És veritat?
Sí, doncs també estic veient que molta gent surt a pagar. Molt.
Molta gent?
Sí.
Més del que solies veure?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Jo estic flipant.
Sí? Mm. I per què? Què han canviat?
Perquè les empreses també, a vegades, moltes vegades, no apliquen degudament els IRPF als treballadors, sobretot els treballadors que no estan tot l'any a l'empresa, que tenen dos o tres treballs. Moltes empreses el que fan és per establir el 2%, que és el mínim que estableix la normativa. Llavors, què passa? Però hi ha treballadors que en un any han guanyat 25 o 24.000 euros amb dos o tres feines, llavors ja supera el límit dels 11.000 i aquí se'ls carreguen molts.
Clar, inclús, perquè quan és més d'un pagador, sí, surts penalitzat també.
Surts penalitzat, i també perquè les empreses també fan la seva trampa de practicar la més retenció mínima, quan realment tenen que practicar una retenció major als treballadors. Jo el que recomano a les empreses és que regularitzin cada mes, abans d'enviar les fulles de salari, que regularitzin l'IRPF.
Més a més?
Més a més.
Ja, se sol fer, què, un parell de cops l'any, potser?
Ja, depèn de les assessories. Jo m'he trobat inclús algunes molt imprudents que fan la regularització només al desembre. M'he trobat a treballadors que el mes de desembre s'han quedat sense pagar extra, inclús està quasi sense cobrar res per la retallada que
clar,
els ha vingut de l'IRPF.
Un clatallot, no?, final d'any.
És molt heavy. Aleshores, jo el que recomano sempre és regularitzar aquests treballadors, comprovin les seves fulles de salari, perquè a Hisenda tenen el programa de càlcul de retencions, allà poses els ingressos que percebràs i et surt una estimació del bastant real del que tindrien que retenir al llarg de l'any, i això va perfecte.
A la pàgina web d'Hisenda.
Sí, perquè tu no li pots demanar a una empresa que et retingui de menys, però sí que sempre que et retingui de més. Aleshores, sempre és més positiu que et retinguin de més per després evitar sustos de cara quan fas la declaració de la renda.
Clar, de fet, d'una forma o d'una altra pagues el que toca.
Sí.
O repartidet al llarg, sí, de l'any o quan arriba la declaració,
sí,
no?
I jo també el que recomano, que també els ciutadans, els treballadors sobretot, quan facin la declaració, si veuen que la quantitat que li surt no la poden pagar en dos terminis que sol·licitin el fraccionament durant un any o durant 6 mesos.
Això es pot demanar?
Sí, perquè l'altre dia vam calcular el d'un amic i al final l'interès que va pagar per el tema de fraccionar 6 mesos era de 5 euros. Aleshores és molt més còmode.
Ah, hi ha interessos?
Còmode. Sí, sempre. L'administració sempre t'interessa, sempre. Però són més baixos que els d'un banc.
Faltaria més. Per tant, si amb dues vegades, que és el que t'ofereixen, no en tens prou o no ho pots assumir,
sí,
pots fer aquesta petició
sí.
d'estirar fins a 6 mesos.
Sí, hasta 12. Tu pots demanar més. Jo recomano de 6 a 12 mesos. Més no crec que t'ho donin, però bueno, depèn de l'administració al final. Tu per demanar pots demanar. Ara, ells són els que otorguen, no?
I alguna altra recomanació quan a la campanya de la renda no hi ha hagut novetats significatives, no, aquest any?
No, perquè al final moltes d'aquestes eren... És que cada cop et desgraves menys. Et diuen...
Per qualsevol cosa, no?
Sí,
ja costa tot
cop,
molt.
Cada cop es treu, s'han tret moltes desgravacions, se les van traient cada cop més. Al final sí, són pals que foten, però clar, si tenim... Si vols un govern que doni ajudes i facilitats, d'algun lloc han de treure els diners, no? Llavors, amb la renta, pues, a mi el que em sap greu és que molts treballadors treballen molt dur perquè després cada mes li retinguin la retallada que li posen a la nòmina i després a sobre que tenen que fer la renta li surti també a pagar. Pues, també és bastant, bastant injust, no?
Sí, és un pal.
Sí.
Parlem d'altres qüestions. L'any passat vam viure... una pila de pics de calor, temperatures elevadíssimes. Ens diuen que anem cap aquí, estius més llargs, més calorosos, amb més pics de calor, que cada vegada la calor comença abans. I això va fer replantejar-se què passa amb aquelles feines que es fan a l'exterior, perquè l'any passat hi va haver morts.
Sí, molts.
Laborals.
Per cops de calor, sí. Aleshores, el que es pretén és tenir major control sobre aquestes... per tal d'evitar aquestes situacions tan desagradables. I el que es pretén és intentar que quan hi hagin avisos vermells o taronges, mal, les companyies puguin decidir si paralitzar inclús la jornada o la feina en concret o bé fer-la a diferent horari, no? A mi això em sembla estupendo, però aquí sempre hem de tenir present que totes les empreses tenen el seu servei de prevenció de riscos laborals, el que farà que també aquests tècnics de prevenció de riscos tinguin majors competències o major visibilitat dintre del món laboral, perquè moltes empreses, sincerament, les tenen com quitamultes, i realment no és només per això.
I a més és com un mort que li toca no sé qui, mira, perquè és obligatori i t'ha tocat.
Exacte.
I ni està format ni té temps de preocupar-se'n.
Exacte. Aleshores, sí que és una bona mesura per tal d'evitar el que bé dius tu, no? Que aquesta sinistralitat laboral, però s'ha de tenir en compte que com es vigilarà aquesta situació, no? Que posarem a 50.000 inspectors del treball o subinspectors a veure si estan complint amb aquesta normativa. Això serà el complicat d'acabar de determinar, no? Perquè tothom està acostumat que el mes de juliol o agost hi ha obres al carrer. Aleshores, claro, què farem? I el temps aquest que tu no realment no et paralitzin l'obra es considera com a retribuït, no retribuït, ho tindràs que recuperar.
Això no s'explica.
No s'explica. Entenc que tu ho tindràs que recuperar. Mal, però, claro.
I jo també mirava quan es considera alerta, no? I déu-n'hi-do, perquè a Espanya les alertes s'activen als 40 graus en zones que estan acostumats a la calor, en zones caloroses, i 37 graus en zones no tan caloroses. Abans d'arribar al 40 ja pot ser complicat treballar a l'aire lliure.
Sí, és molt complicat.
38, d'aquests dos graus no fan bastanta diferència.
I tingues en compte que també moltes empreses la roba de treball tampoc no és que te facilitin molt les coses, saps? Perquè te donen una equipació, te la donen un cop a l'any i vas que te mates, i això tampoc és... I has de donar, doncs, bueno, hi ha feines, evidentment, sobretot temes de jardineria o temes així, pues, clar, pues, no costa res donar pantaló curt.
Via pública, no? Sobretot.
Claro, sobretot via pública, que estiguin a l'aire, doncs, pues, clar, evidentment.
L'uniforme, facilitar aigua,
sí,
hidratació...
Sí, però moltes d'aquestes coses, la veritat, és que no es donen.
Brillen per l'absència.
Sí. Al final, aquí serà cada tècnic de prevenció el que determini si serà necessari o no paralitzar l'obra. I suposo que tenen que utilitzar uns paràmetres per determinar aquesta situació, no? Perquè ara moltes empreses, el que dius, ara ve la temporada forta de calor i què faran? Miren tots els treballadors a casa? Claro, on es poses? sí que m'he trobat a vegades, que també sobretot per tema també de neu i coses així, sí, hi ha moltes obres que tenen sentit comú, empreses que tenen sentit comú, i moltes obres també s'ha de tenir en compte que si hi ha pluja també la paren, i no passa res, però bueno, el tema és evitar també, perquè l'any passat, si va ser l'any passat, que va ser horrorós, la quantitat de morts que van haver-hi per temes de cops de calor, i això tampoc és, perquè molts són víctimes de la feina.
Sí, sí. Hem estat a punt, però in extremis s'ha salvat de viure una vaga, en aquest cas de treballadors de la Seguretat Social, però finalment la setmana passada quedava desconvocada perquè govern espanyol i sindicats van pactar tot de millores.
Sí, millores que espero que siguin suficients, perquè tenim moltes queixes per part del ciutadà de cara a l'administració de la Seguretat Social, que aquí puc afegir que és bàsicament Tesoreria i Institut Nacional de la Seguretat Social. Es troba molts ciutadans que volen anar a fer-se, per exemple, la simulació de la jubilació i no, ni els atenen, o els diuen que encara et queda, que no t'ho calculen.
Tenen molt mala premsa, és veritat.
Sí, sí, tenen. I també a vegades hi ha moltes incidències, que t'explicaré unes quantes, bueno, un parell, que són les que m'han viscut ara recentment al despatx. I amb això sí que me molesta, perquè fan que el treballador s'ha de gastar uns diners perquè ells no fan el que tindrien que fer, i això tampoc és, no? Ara, recentment, per un tema d'una jubilació, també, d'un senyor que es va retirar també d'un ERE i tal, doncs també va anar a l'administració i que no li calculaven, que hi havia errors de bases i que t'apanyis, i això no va així. Aleshores, el treballador vam tenir que agafar, informar la tesoreria, tens que demanar-li totes les nòmines al treballador dels últims 25 anys, que no són poques.
Estàs obligat a guardar nòmines de 25 anys?
Sí, tota la vida. Jo és el que recomano, sí. Per què? Perquè ara ja...
Fas bé de dir-ho.
Pues sí, perquè m'he trobat moltes vegades que...
És que són molts anys.
Molts, molts, però per què ho dic? Perquè m'he trobat en moltes situacions que molts treballadors li desapareixen de la base reguladora bases de cotització dels últims anys. Jo tinc un ara, que tinc un judici aquest dimarts, d'un treballador que la tesoreria li va tret 10 anys de cotització. Jo ara t'explico el per què.
Li ha tret?
Sí, li ha tret. Li han borrat. Per què? Perquè
aquest senyor...
Sí, ho ha perdut. Mal. Per què? Pues perquè la tesoreria té una forma d'actuar que és bastant una mica desproporcionada en quant als interessos del treballador. Què passa? Les empreses a vegades tenen situacions en què no poden pagar les quotes de seguretat social. Aleshores, què passa? Que com hi ha empreses que el domicili social se l'han canviat, pues quan intenten practicar les notificacions, la seguretat social no li poden practicar les notificacions. Ara perquè hi ha via electrònica, no? I es fa per seu electrònica i se t'adona per notificat. Però quan l'empresa no resol o no contesta ningú requeriment per part de la tesoreria per intentar pagar les deutes que té, el que fan per forçar aquesta situació és donar de baixa d'ofici tots els treballadors que tenien en plantilla. Val? Aleshores, davant aquestes...
Sense previ avís.
No,
bé, entenc que l'empresa no respon.
T'avisen perquè t'envien a premis que sí, sí. Regularitzis el pago, i com no pagues, doncs agafen, i la forma de forçar perquè l'empresari vagi a la seguretat social és a través dels treballadors que li treguin a ells les bases de cotització perquè el treballador es queixi a l'empresa, però quan el treballador veu que li han donat de baixa i ell segueix treballant, se'n va a l'empresa, al jefe, i li diu, oia, què passa, que m'han donat de baixa. I és per una baixa d'ofici de la pròpia administració per impagament i incompliment empresarial.
Ho trobo increïble, que sigui la forma de forçar l'empresa
sí,
a complir.
Sí.
A costa del treballador.
A costa del treballador. I, a conseqüència
I això és l'Estat qui treballa així d'aquesta manera?
Sí, claro.
És increïble.
Està, ho tenen ells com una forma legal de fer-ho,
sí,
no?
Sí, sí, ja entenc que està avalada, però
és superinjust.
És molt poc ètica.
És molt injust, perquè ara m'he trobat en aquest senyor concretament que li han volat 10 anys de cotització.
I se n'ha donat ara, quan es jubila?
Claro, perquè quan hem fet la sol·licitud de jubilació hem vist que no... que ens faltaven molts anys, llavors, clar, vam demanar unes fulles de salari, gràcies a Déu teníem unes quantes, vam poder afegir unes quantes bases de cotització dintre la seva vida laboral, però no eren suficients. I, clar, estem parlant d'un senyor que tenia dret a uns 1.400 euros i ara realment està guanyant uns 700 i pico. Val? Aleshores, ara tinc el judici la setmana que ve, aviam com acaba, però, clar, és un pal pel treballador, perquè ara el treballador s'ha de gastar els honoraris a una part de pagar uns honoraris, s'ha quedat no sé quant de temps sense cobrar una jubilació, tot per un incompliment empresarial, que tant la Seguretat Social, la inspecció de treball també, per agafar cita a l'empresari i prendre altres mesures, embarc de béns, si fa falta, embarcs de clients, embarcs de comptes corrents...
Clar, no perjudicar el
treballador. I no perjudicar d'aquesta forma tan heavy a un treballador, que al fin i al cap és un mandat, no?, d'allà. I clar, amb aquests judicis així, però, bueno, me fa molta ràbia, sincerament. I també em trobo que l'administració moltes vegades... I aquest és un cas, i ara porto un altre d'un noi d'aquí de Vilafranca que va estar en el sector agrari. De 15 anys treballats, vas a la base de cotització 0.
0 de 10?
0.
Quina
de 15
vergonya.
Anys, 0. No li han cotitzat ni una. Ara vas tenir que agafar, parlar amb el treballador, aportar les nòmines... Es poden fer una via administrativa, es poden fer una sèrie de passos per intentar introduir aquestes bases de cotització, però després em trobo que aquestes bases de cotització li han cotitzat en un règim, però no en l'agrari, tinc que tornar a demanar que s'aquí... En fi, és un show. I una cosa que és una feina que realment té que fer la pròpia administració, acabes fent-la tu, val? I a sobre, pues, amb males maneres, perquè tens discussions amb els actuants, amb els treballadors de l'empresa, que és bé cremadíssim. Però, clar, és una feina que correspon a l'administració controlar les bases de cotització i no el treballador que tingui que ell aportar tota la... I si no les tens? Perquè molta gent les nòmines les perd i hi ha moltes empreses que ja ni les donen.
No, o pots tenir les últimes,
sí, claro.
Jo què sé, els últims 10 anys, però 25...
25 anys, sí, sí.
No sé, em sembla que amb una mà comptaríem els que tenen arxiu personal.
I per això també recomano que totes aquelles empreses o treballadors que tinguin plataformes, abans que els acomiadin, que els hi treguin totes les... Que treguin sempre i es guardin les fulles de salari sempre. Què passa? Que antigament les fulles de salari...
Ara ja no són fulles, ara ja és online.
Sí, és online, però tu has de guardar en un escritori. Perquè sí, què passa? Que normalment el full de salari és un rebut, és com una factura, que tu guardes el comprovant del pagament i ja està. Però no, has de guardar-te la fulla, perquè ja tens el desglòs del concepte salarial, la retenció i tot. I que al final, pues, si hi ha negligències per part de l'administració pública, pues, bueno, que puguis tu defensar els teus drets, perquè sense això estàs vengut.
I com pots saber que no has cotitzat abans d'arribar al moment de la jubilació i descobrir un marrón com aquests dos casos?
Perquè trobes, quan demanes, quan fas una simulació, a vegades ja et donen una incidència, i si no, moltes vegades també el que passa és que quan ja prudentment, com ja saps que a vegades no s'actua o que falten dades, mal, doncs ja directament ja fas una, treus una vida laboral, demanes un informe de bases de cotització i comproves que totes les bases de cotització apareguin números. Mal. Quan veus ratlletes i zeros, pues, preocupa't.
Malament.
Sí que és cert que hi ha integració de lagunes. Integració de lagunes són que pots cotitzar durant 2 anys a una base mínima, però, claro, si tu has cotitzat 1.700 o 1.800 o 2.000 euros i després t'estan cotitzant 700 o 800, quina broma, no? És una pèrdua de nivell adquisitiu brutal per part del treballador.
De fet, no sé si encara passa, però no rebem un cop a l'any la vida laboral a casa per correu? O ja no
hi ha
fan?
Gent que sí, però ja com ja estem acostumats a treballar tots en via telemàtica, ja normalment ho pots fer. I ara sí que tinc que brindar un... o apoyar una millora amb els sistemes telemàtics que utilitza ara la tesoreria o la seguretat social, que és molt més àgil, que a vegades no fa falta ni certificat digital. Amb un SMS, si la tesoreria et té fitxat i t'hi figura el teu número de telèfon, doncs ja hi ha molts tràmits que es poden fer per via SMS, no fa falta ni certificat digital.
T'envien un PIN i pots accedir.
Sí, llavors va de puta mare.
Val.
Amb això sí que és veritat que la tesoreria, totes les administracions a nivell online han millorat molt, Però falta recursos humans, la veritat és que sí.
I confiem que aviat veurem millores, no?, amb els treballadors de la Seguretat Social.
Sí, però que sigui sempre parada, sisplau. Perquè ens trobem amb uns funcionaris que la Seguretat Social, pobres, no dominen massa. I això és un problema també per nosaltres.
Doncs aviam si es noten els fruits d'aquest acord, que incorporarà 3.500 efectius i millorarà les condicions laborals de la plantilla. Quan hi anem, per cert? A part de la jubilació, quan cal anar a la tresoreria?
La tesoreria és bàsicament... Va més l'empresa que el treballador. El treballador normalment va per obtenir el número d'afiliació a la Seguretat Social i després, bàsicament, va més l'empresa, perquè és l'empresa qui s'ha obligat al pagament, i sobretot també autònoms.
I acabem parlant d'uns altres treballadors, en aquest cas són els funcionaris de justícia, l'escalafó més baix, que aquest dilluns començaven vaga indefinida per reivindicar millores salarials. Això comportarà un tap increïble,
no? Sí, m'estan perjudicant molt, m'estan perjudicant moltíssim també la vaga dels funcionaris. Hem de tenir en compte que se li ha pujat el sou a tothom pràcticament, tant jutges, fiscals com lletres d'administració de justícia, i trobo superinjust que els funcionaris de PEU, que també han passat una oposició, evidentment no la de jutge ni la de secretari, però que també és gent que necessita també un increment, i trobo injust que els que menys guanyen són els que no se li espugi, i els que més guanyen els que se li espugi. Ho trobo totalment injust. I sense ells la justícia està saturada, està parada.
Sí, sí. Mira, xifres. La vaga parcial va començar el 17 d'abril, des d'aquest dilluns és total, i han estat fent aturades puntuals durant un mes, i com que no hi ha hagut acord amb el Ministeri, han anat a la vaga indefinida. Doncs això ja ha comportat la suspensió de 500.000 de judicis i la paralització de més de 30 milions d'actuacions judicials, col·lapsant jutjats, tribunals, fiscalies, registres civils, l'Institut de Toxicologia...
És una vergonya.
Clar, és la baula vital, imprescindible. Sense ells...
Sí, sense ells no es mou ni un paper.
Clar.
Ni un. I molts cops, quan anem al jutjat, és que encara que truquis al dematí per saber si fan vaga o no, és que no t'ho diuen. Te'n vas al jutjat, llavors te trobes un paper que diu «Estamos en huelga». Pues vale. Hi ha un servei mínim, un servei mínim és una persona en tot el jutjat.
Això no fa rutllar el jutjat?
No, ni de conya. Llavors les parts ens envien cap a casa. I a vegades, si tens sort, hi ha un lletrat conciliador i té ganes de treballar, pues, fa que ja regin les parts, i quan les parts, si hi ha un acord, llavors sí que celebres la conciliació abans del judici, però si no hi ha acord, diuen ja podem marxar cap a casa, i ja se't notificarà per Noticat, que és la via telemàtica que té el jutjat de comunicar-se, el nou senyalament. I en senyalaments, pues, mira, pues, per l'any que ve. Si portes empresa, pues, collonut. Mal, perquè quan més retracis el judici o quan retracis el... Perquè normalment hi ha condenes i llavors pues, quan més retracis, pues, millor. Però quan portes treballador, el perjudicat és el propi treballador i després el lletrat que porta el treballador, perquè molts cobrem quan el treballador cobra.
Creus que durarà aquesta vaga? Començava dilluns?
Ja porten dies, és que ja porten
sí,
també...
Portaven sí, portaven un mes amb aturades
parcials. M'han parat molts judicis, i molts que ja venien suspesos de la huelga dels LAC, que són les lletres d'administració de justícia, ara he enganxat amb els funcionaris. I estic molt content.
M'imagino.
Molt.
Miquel Rosso, moltes gràcies per acostar-nos a aquest món del treball convuls aquesta primavera. Ha estat un plaer i ens retrobem amb assessoria de nou d'aquí a un mes. Que vagi bé.
Molt de gust. Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.